volen conèixer el sentit de l'empresariat castellonenc per tal de coordinar les estratègies i sumar esforços per aconseguir els millors resultats. Segons explicava Aguilella, l'activitat ceràmica ha sigut clau en el desenvolupament industrial de la província i volem que siga tenint l'oportunitat de futur per a que el màxim de famílies dels pobles, sols anant de la mà amb el sector empresarial, puga adequar la formació al màxim i poder ser més útils amb les eines que s'impulsen de la mà de l'ITC i dels col·legis professionals per a fomentar les aplicacions ceràmiques en usos urbans, indicava el diputat.
Cal recordar que aquests encontres de treball del diputat es contextualitzen dins del permanent recolzament del govern provincial al sector ceràmic mitjançant iniciatives que van des de cursos formatius a la carta, com l'electromecànic, els premis Som Ceràmica dirigits a empreses, consistoris i artistes ceràmics provincials, la ferramenta Sol Concert per a prescriptors i professionals de la construcció com arquitectes i enginyers, o l'aplicació Ceràmics amb un aparador digital de l'ús urbà de material ceràmic a la província, o també Vigilancer, una ferramenta informàtica que controla la competitivitat amb un important seguiment al sector. I ens anem a repassar activitat i actualitat d'altres municipis. Anem cap a Onda. El Museu del Tauler i Manolo Safont inicia un cicle de conferències amb motiu del seu 50 aniversari.
L'Ajuntament d'Onda ha celebrat la primera de les conferències del cicle de conferències programat amb motiu del 50 aniversari del Museu del Tauler i Manolo Safont. Durant la inauguració, l'alcalde de la localitat, Ximo Huguet, ha destacat que l'objectiu d'aquestes ponències és oferir una visió global dels taulells a través dels segles, des de l'antiguitat fins al present, així com acostar-los juntament amb la ceràmica arquitectònica a tots els públics. La primera de les conferències ha sigut a càrrec de Sergio Sistac, historiador, arqueòleg i investigador especialitzat en ciències de l'antiguitat, sota el títol Los inicios del azulejo en Egipto y el Oriente Antiguo, un material al servicio del poder. Fins a final d'any es durà a terme altres 7 conferències.
A més, estan previstes altres activitats a motiu del 50 aniversari. Al maig s'inaugurarà una exposició que contindrà cartells d'exposicions temporals i fotografia, un memorial de donacions, un vídeo commemoratiu i actuacions poètiques i musicals. Al juny s'exposarà la mostra titulada Els nostres ceramistes de Salvador Vives Roca i a l'octubre es podrà completar i contemplar els materials arqueològics del Castell d'Onda i es llançarà un segell commemoratiu per part del Cercle Filatèlic Ib al-Abab. I ens quedem ara a la veïna Almassora, que transformarà una de les naus del centre de formació per acollir noves especialitats.
L'Ajuntament d'Almassora ultima els detalls del projecte per adequar la nau 1 del centre de formació, a fi que les característiques de l'espai s'adapten a la normativa i obrir així la porta a acollir noves especialitats. Així ho van acordar l'alcaldessa Mercè Galí i el regidor d'Ocupació i Indústria, Roger Beltrán, amb el secretari autonòmic d'Ocupació, Enric Nomdedeu, durant la trobada mantinguda ahir en la seu central del CERVEF. Així mateix, el projecte, valorat en vora 160.000 euros, contempla la instal·lació d'un ascensor i d'una rampa que permeta que l'edifici siga 100% accessible. A més, la creació d'un nou forjat en el primer pis de la nau permetrà guanyar espai en duplicar la superfície útil de la planta. El document que prepara l'equip municipal d'arquitectura detalla la distribució de la planta baixa en la qual es prepara l'equip, en la qual, perdó, es modificarà l'actual compartimentació per a crear aula i tallers i també s'adequaran les condicions existents.
Els responsables del projecte han inclòs també un apartat d'ignifugació de la nau i la creació d'una presa elèctrica independent de la de l'edifici annex, és a dir, la seu de serveis socials. Després de les obres, el consistori aportarà equipaments com el subministrament d'aires condicionats o el mobiliari de manera que la instal·lació quede disponible per a un ús formatiu. I no deixem Almassora perquè el ple nomena a Maria Portalés reina de les festes.
La Corporació Municipal, reunida en sessió plenària extraordinària, ratificarà aquesta vesprada el nomenament de Maria Portalés Montañana com a reina de les festes d'Almassora 2018. La jove accedirà al càrrec al costat de les 6 dames que formen la seva cort d'honor: Carmen Claverías, Arantxa Escuder, Carla Fuster, Sandra García, Maria Gómez i Maria Moya. Després de l'obertura del ple a les 8, intervindrà la regidora de festes, Isla Disfalcó, que llegirà la proposta de la Junta Local de Festes per al nomenament de les 7 representants, que accediran a la sala en la qual esperaran els seus familiars i la reina i les dames sortints. Maria Portales Montañana ocuparà la taula de la presidència al costat de l'alcaldessa Merche Galí i la primer tinent d'alcalde Susana Nicolau, a més de la reina 2017, Paula Cobertorer-Llop.
A continuació, la primera edil cedirà un torn de paraula als portaveus de tots els grups que intervindran per a felicitar a les joves i votaran el nomenament amb alçada abans del discurs institucional de l'alcaldessa. Una vegada ratificada la designació, Maria Portales i les dames rebran una placa acreditativa en record d'aquest dia i del seu accés al càrrec.
I repassem ara actualitat municipal, la que ens arriba des de l'Ajuntament de Vila-real. En primer lloc, ha comparegut en roda de premsa el portaveu del Partit Popular, Héctor Folgado, el qual ha parlat sobre la situació urbanística de Vila-real. Segons Folgado, l'alcalde no ha compensat a les dominiques pels terrenys que van cedir al poble i es nega a parlar amb els representants legals d'aquestes. Escoltem la crítica del portaveu del PP.
Un conveni amb les germanes dominiques per el que s'arribava a l'acord de que elles cedien a l'obispat la capella del Crist per a que estiguera sempre al culte, regalaven al poble el convent de les dominiques per a un espai cultural i cedien al poble el seu hort a canvi de que l'Ajuntament els compensara per terrenys allà on tinguera l'Ajuntament en una altra zona del poble o dins del Pla General d'Ordenació Urbana. Donaven 7 anys a l'Ajuntament per complir aquest acord, per complir aquest conveni que el mateix Benlloc va firmar i va votar favorablement. Però, desgraciadament, el proper mes de maig se complixen aquests 7 anys i fins la fecha l'únic que sabem és que l'alcalde Benlloc s'ha negat a rebre als representants legals de les germanes dominiques que venien a este ajuntament en la intenció de veure què estava passant, de veure per què l'alcalde en 7 anys no havia complit en aquest acord. I podríem veure-nos en la vergonyosa situació per a Vila-real que les germanes dominiques se veren obligades a tindre que portar a l'Ajuntament de Vila-real davant dels tribunals perquè el seu alcalde es nega a compensar els terrenys que elles ens van donar, perquè el nostre alcalde, l'alcalde de Vila-real, se nega a rebre'ls als representants legals de les dominiques. I tot això pot costar-li al poble 8 milions d'euros.
I això no és tot. Segons el portaveu del PP, la ciutat municipal de l'esport també podria suposar-li a l'Ajuntament una despesa de 5 milions d'euros si Benlloc no gestiona l'urbanisme.
Miren, l'any 2014, l'alcalde Benlloc va ocupar els terrenys de la bassa d'Insa per a construir la ciutat esportiva municipal sense pagar ni un euro als propietaris dels terrenys. I vull repetir això perquè és molt important. Això és allò que diuen de l'urbanisme a coste zero. El sona que ho criticaven molt? Doncs l'alcalde Benlloc l'any 2014 va ocupar els terrenys de la bassa d'Insa sense pagar ni un euro als seus propietaris. I què va fer? Firmar un conveni. Firmar un conveni urbanístic. Este que vostès tenen així. I saben què diu aquest conveni urbanístic? Diu que si passats 4 anys que passen en juliol d'enguany, si en juliol d'enguany l'alcalde de Vila-real no ha compensat per aquests terrenys que ha ocupat sense pagar, Vila-real tindrà que pagar la xifra de 5.708.000 euros als propietaris que se'ls van ocupar els terrenys sense pagar ni un euro. I saben què ha fet Benlloc fins la fecha? No res.
I més assumptes, Vila-real complís una demanda històrica dels veïns amb l'asfaltat dels carrers de les Corts Valencianes i Alfons el Magnànim.
Els carrers de les Corts Valencianes i Alfons el Magnànim ja estan oberts al trànsit. Després de l'actuació integral realitzada per l'Ajuntament de Vila-real per a donar resposta a una demanda històrica dels veïns. En total, la regidoria de territori ha invertit 83.256 euros en la pavimentació i posada a punt de tots dos vials, que estaven oberts de manera provisional des de la passada legislatura, però que requerien d'una intervenció més completa per a garantir la seguretat i comoditat tant dels residents com de la resta de veïns del barri Botànic al Duc, que transiten diàriament per la zona. El carrer de les Corts Valencianes ha comptat amb un pressupost de 43.583 euros que han servit per a millorar la pavimentació i il·luminació del vial. D'altra banda, al carrer d'Alfons el Magnànim s'ha procedit a l'asfaltat integral amb un import de 39.673 euros.
El regidor de Territori, Emilio Viola, assegura que encara que s'ha tardat més del que els haguera agradat, per fi s'ha aconseguit donar una nova solució més duradora als veïns, encara que també és provisional. En aquest sentit, l'edil recorda que els terrenys no són municipals, que es van ocupar durant el mandat del PP, per la qual cosa en cap cas es pot urbanitzar ni actuar de forma definitiva.
I continuem parlant de l'equip de govern, i és que ha comparegut en roda de premsa el regidor d'Economia a l'Ajuntament de Vila-real, Xavier Ochando, per a presentar la quarta jornada Vila Emprèn, una cloenda del programa Avalem Joves, on participaran els joves que han estat en el programa Tavalem, així com també hi haurà taules redones, debats i participaran entitats i empreses. Una jornada que celebrarà el proper 16 de març a la BUC, i la qual el regidor d'Ocupació, el regidor d'Economia, la presentava així.
Tindrà no només els 55 joves, sinó també la participació d'empreses i institucions. Tindrà una durada de tot el dia, una jornada completa, com us deia abans, en la Biblioteca Universitària del Coneixement, el 16 de març, i comptarà també amb conferències, tallers i taules redones en els quals doncs, també els assistents podran desenvolupar una experiència enriquidora per al seu futur professional. Una jornada en la qual doncs, també hi ha que dir i que els acompanyaran ponents molt importants, ja que gràcies a la col·laboració amb la Cambra de Comerç de Castelló ens acostaran també la conferència d'Enric Lladó, que és un consultor expert internacional de la pragmàtica de la comunicació. Ens acompanyaran també doncs, aquestes entitats que us comentava abans, la Fundació Globalis, el Pacte de la Ceràmica, el CEI, Efecte Vila-real o Adavi, per a també oferir en els estands que tradicionalment doncs, també exposen el treball d'aquests joves que han participat en la formació, en el programa Valem. També exposen l'oferta de les empreses, entitats, associacions que també els poden ajudar a fer realitat els seus projectes.
A més, també, 6 empreses novels formaran part d'un concurs en el que presentaran les seues idees novedoses en poc de temps. Ho explicava Ochando.
Comptarem amb la presència de 6 empreses que s'han presentat també al concurs, que també tindrà lloc dins de la jornada en la qual doncs, participaran aquestes 6 empreses on tindran un temps d'exposició limitada en un concurs que li hem donat el nom d'Elevator Pitch, que d'alguna manera pren la paraula en anglès, l'slang, d'aquesta conversa que se produís quan puges en un ascensor d'una corporació, te trobes un directiu i tens que vendre-li en un minut el teu projecte. En aquest concurs ens d'alguna manera presentaran la seva idea novedosa i per què és important, i després es donaran 3 premis, el professional júnior, el premi Innova Vila-real i el premi a millor empresa júnior. Per tant, també és no només una jornada de formació, sinó també de presentació d'empreses, joves emprenedores, que també pot ser molt interessant.
Doncs qualsevol persona que vulgui participar en aquesta quarta jornada Vila Emprèn pot fer-ho entrant en vilaemprèn.com i inscrivint-se. Una jornada que recordem que tindrà lloc el 16 de març a la Biblioteca Universitària del Coneixement. I després de fer repàs d'aquesta actualitat provincial i municipal, nosaltres fem una pausa quan arribem a la 1:09.
Hola, soy Paz Vega. Y me encanta disfrutar de la vida sin perder de vista ningún detalle. Por eso elijo las lentes progresivas Varilux, porque la vida es para verla a todas las distancias.
Disfruta el doble con Varilux Solutions. Ahora tu segundo par de progresivas incluido. Consulta las condiciones en varilux.es.
Óptica Vila-real, Dr. Font 17, óptica Varilux especialista.
I nosaltres anem a presentar-te a la sexòloga i psicòloga Lara Antiquino. Una vegada més anem a parlar de temes que són molt interessants i que ens ajudaran en la nostra vida diària, en la nostra vida personal i sentimental i a fer-nos sentir millor, també. Lara Antiquino, bon dia.
Molt bon dia, Núria.
Doncs en aquesta ocasió no parlem tant de sexe, sinó que parlem més de la part emocional.
Uh-huh. Sí, avui anem a tractar més enfocat a la part emocional de la parella que no tant a la sexual, així és.
Doncs avui anem a parlar de les bases d'una relació de parella. Per què és important establir aquestes bases?
Veuràs, perquè en qualsevol relació, però concretament en la de parella, és convenient establir unes bases per a facilitar que se sostinga i permeta l'estabilitat en allò que es vagi construint. Ja que les relacions amoroses solen començar en l'etapa de l'enamorament, en aquest moment d'èxtasis i de felicitat absoluta, realment són poques o ninguna les parelles que es plantegen establir ningun tipus de base, ja que és un període que diguem que funciona tot a les mil meravelles. El que passa és que no tenim en compte que l'enamorament és una etapa d'idealització de la persona que comencem a estimar i que quan aquest període passa tornem de nou a posar els peus, diguem, a terra i passem de veure a la nostra parella tan idealitzada conforme la teníem, al igual que la nostra parella a nosaltres, com un ser real. És a dir, una persona que té virtuts però que també té defectes. Mm. Així com l'enamorament, els defectes eren molt sutils o apenes els teníem en compte, ara comencem a veure les coses en el color que s'han de veure.
Claro.
Si, a veure, defectes no significa tampoc que perquè ara jo veig aquestes coses que no m'agraden tant de la meva parella ja sigui que això no té ningú tipus de sentit, sinó que en aquesta visió molt més realista de lo que tenim és quan hi ha que ser conscients del tipus de parella que som i del tipus de relació que volem construir. Per tant...
Quan dura l'enamorament?
Pues l'enamorament pot variar, però està entre 6-8 mesos hasta 2 anys. Depenent del tipus de relació, com la visques i en quin període de la teva vida també te pille, l'enamorament pot durar més o pot durar menys. Però el que és segur és que té fecha de caducitat. I això és aixina.
Molt bé. Això és molt interessant. I que la gent no s'assuste, no? Se passa de l'enamorament a una altra etapa i no passa res, no?, per veure els defectes de l'altra persona.
Exactament. A part de que les virtuts s'assolissen millor i se tornen molt més estables, els defectes se veuen reals i això no significa que l'altra persona ja no m'agrade perquè veig coses negatives, sinó que estic bé en la totalitat d'aquesta persona, perquè al principi, durant l'enamorament, és tot de color de rosa,
sí.
I sí, és molt bonic, és molt eufòric i tot el que tu vulguis, però necessitem passar a un amor molt més sossegat i molt més real si volem que realment la relació perdure.
Clar.
Perquè l'enamorament, com diem, és molt bonic i te fa estar molt enganxat a aquesta persona, però viure en aquest continu èxtasis pues, no és saludable tampoc ni per a la relació ni per a un mateix. Entonces, clar, tenim que passar de l'enamorament a un amor molt més sossegat per a que la relació sí que puga estabilitzar-se i ahí donar-nos compte si realment poden funcionar o no.
Clar, aleshores, en quin moment és l'apropiat per a plantejar aquestes bases d'una relació de parella? En el moment en el que estàs en un núvol o ja quan baixes del núvol?
Pues mira, encara que ens coste i pensem que això lleva la màgia a la relació, que és algo totalment fals, lo adequat és fer-lo des de l'inici. Perquè així és conforme realment tu li vas mostrant a la persona què és el que esperes d'una relació, què és el que a tu t'agradaria, quines necessitats vas tenint tu en l'altra persona per a que això se vagi construint conforme a tu t'agradaria viure aquesta relació i a la mateixa vegada anar comprovant si el que espera l'altra persona també és el mateix o si no és el mateix i pot encaixar o no en el tipus de parella que vos agradaria tindre. Però si això no ho parlem i anem deixant que passe, quan a lo millor ja portem un any de relació i és quan les coses se calmen una miqueta, entonces és, ostres, què està passant així? Si ara, si al principi de tot funcionàvem,
clar,
perquè ara no estem funcionant, pues perquè a lo millor no hem tingut aquestes conversacions que ja donem per suposades i que és necessari establir quan coneixem a una persona.
Així és.
Uh-huh.
Interessant, però i quines són necessàries per a que una relació funcione? Quines són les bases?
Pues mira, si bé és cert que en cada parella poden ser més o menys prioritàries unes o altres, en general sí que podem dir que hi ha algunes que haurien d'estar en qualsevol tipus de relació. Per exemple, la comunicació és fonamental, perquè poder expressar-te i que la teva parella ho faça des d'una posició de comprensió, de respecte i d'empatia és absolutament necessari per a la relació. No es tracta tampoc d'establir llargs debats, sinó de tenir la confiança i el desig de voler comunicar-li a l'altra persona el que som, el que com ens sentim, el que fem, i amb la intenció realment de que aquesta persona me conegui millor a mi i jo conèixer millor a l'altra persona. Amb la comunicació és que, a més d'aprofundir i en una mateixa i veure com arriba aquest coneixement a l'altra persona, ens permetís també reduir els conflictes i que sigui més fàcil arribar a acords. Ah. Perquè si jo me mostre conforme soc i jo sé conforme soc jo i l'altra persona el mateix, serà molt més fàcil entendre per què actue o no actue d'aquesta manera, clar, i com això es pot entorpir o ens pot facilitar en la relació.
No adaptar-te o amoldar-te als gustos de l'altra persona, sinó has de mostrar-te com tu eres per a que l'altra persona te conega al 100%.
Exactament. A part de mostrar-te, també has de comunicar-te, perquè moltes vegades, claro, si no diem el que pensem o el que sentim, l'altra persona no té per què adivinar-ho.
No.
Entonces, està molt bé mostrar-nos, però a més està molt bé també comunicar-nos, perquè si no és com jo sé que li estic fent arribant a l'altra persona allò que passa o allò que sent, i l'altra persona a mi.
La base de tot, la comunicació.
Sí. Després, per un altre costat, està l'atracció. A veure, agradar i que m'agrade la meva parella és un component necessari per a que la relació no es convertisca, pues, en una simple relació d'amistat. Cuidar el desig sexual, la intimitat, el contacte i la passió és primordial per a que la relació de parella funcione. Perquè sí que és cert que el sexe no és fonamental per a que la relació de parella funcione, però en el moment en el que el sexe falle, sí que comença a fallar la relació de parella. Bé perquè un dels dos està insatisfet, o bé perquè anem perdent aquesta part passional que també és necessari, que també és un pilar indispensable, sí, però es comença a tambalejar-se la relació, perquè inclús te pots sentir tu qüestionat de que ja no li agradaré, que tindrà una altra persona, que ja no sent per mi el que sentia. Entonces, és cert que el sexe no determina que funcione, però sí que fa que se replanteixi la situació quan aquest, pues, comença a fallar.
Claro, és importantíssim, no? Al cap i a la fi, les relacions sexuals en una parella és el que tu dius, si no, se convertís en amistat.
Exactament. Després, per un altre costat, estaria tenir un projecte comú. El tenir un somni o un propòsit junts contribueix enormement al fet de que la il·lusió per mantenir la relació de parella siga més gran. Aquest projecte pot ser des de construir una família a muntar un negoci o simplement fer un gran viatge. Dona igual quin sigui el projecte comú. El que sí és important és que aquest el compartim les dues persones, perquè el sentiment d'unió que ens crea els dos i la motivació que genera el saber que estem treballant per aconseguir algo que els dos volem ens unís molt i ens enfortís molt com a parella. Entonces, aquest projecte comú, siga el que siga, és important manifestar-lo i tenir-lo en compte, perquè és el que farà que els dos comencem a remar en la mateixa direcció i no que cada un tinga el seu propi camí.
Que no significa que la teua vida hagi de girar entorn a la teua parella, que
exactament,
això també que quede clar.
Exacte. No se tracta de que la meva parella tingui un projecte i jo aparte el meu o vol que única i exclusivament la meva vida aconseguir el de l'altra persona.
Okay.
Hi haurà moments de la vida en què sí que un dels dos tindrà un projecte i necessitarà el recolzament de l'altra persona. Però és important també que, a més de que cada un, com a persona individual, pugui tindre els seus, que com a parella sí que en compartim algun. Perquè això farà que reforce la unió i que els dos tinguem ganes de seguir sent part d'aquesta relació.
I quan se complisca aquest projecte per un altre, no?
Exacte, que no signifique perquè ja tengamos el sueño cumplido que ja no tinguem que seguir apostant per construir-ne altres. Entonces, en algun període de la nostra vida, lo millor el projecte junts és buscar una casa, però després resulta que és que volem obrir-se un negoci, o és que volem tindre un fill, o és que volem anar-se'n a tal puesto, i això implica per a nosaltres certs canvis i certes il·lusions que els dos volem aconseguir. Entonces, és anar adaptant-los a cada circumstància i a cada vivència, però que sempre n'hi haga algun.
Interessant, i això, pues, fa motivar-te i fa unió, no?, de parella.
Exacte. Després, un altre costat estaria el respecte. A veure, acceptar i que ens accepten en plenitud, sense expectatives de com hauria de ser l'altra persona i sense exigències de com s'hauria de comportar, sense dependències tampoc, ajuda a fer que l'altra que la relació en si es faça més forta perquè s'estem estimant i s'estem respectant tal conforme som i no conforme volem que siga l'altra persona.
Perquè no vols canviar.
Exactament. T'accepte tal i com eres i no t'accepte, però t'intente canviar a com m'agradaria que fores. No, perquè entonces ja no t'estic acceptant realment. Claro. En el moment en què jo vull canviar-te, no accepte el que hi ha. Així que l'acceptar a l'altra persona tal i conforme és fonamental per a respectar-nos i entendre-nos, perquè com tots som diferents, és important entendre que no perquè l'altra persona no sigui com jo vull que sigui, no és l'adequat per a mi. Pot ser l'adequat, però he d'entendre i he de respectar que sigui diferent.
Claro. I si no, és perquè no, aquesta relació no pot funcionar, no? Pot funcionar a curt termini, però és quan obligues o fas que una persona siga d'una manera concreta i aquesta persona serà durant un temps, però acabarà tornant a la seva personalitat.
Exactament. A veure, una persona pot canviar sempre i quan vulgui canviar. Si m'imposen que he de canviar o me diuen que he de ser de tal manera i jo puc modificar algo per adaptar-me a l'altra persona, però sol és per ella i no per mi, al final jo torni al mateix puesto. Per això que per a que es produïsca un canvi, la primera persona que ha de voler canviar soc jo mateix.
Què més tenim com pues mira, a part del respecte?
Per un altre costat està el compromís. Aquest pilar indica que anem a posar tot de la nostra part per a que la relació funcioni. Això de en les bones i en les males,
sí.
Pues és a dir, davant dels moments de benestar i felicitat, però també davant de les dificultats, perquè tot és molt bonic quan tot funciona, però en la vida se presenten situacions complicades en les que necessitem que l'altra persona també estigui ahí.
Inclús més.
Exactament, perquè si tot va rodat, no fa falta, diguem, que ningú m'estigui recolzant, però quan jo tinc una dificultat o tinc algun problema puntual, sí que necessite que l'altra persona m'ajudi en aquest sentit. Entonces, mantindre el compromís de la relació, independentment de les circumstàncies, és necessari per a que continuï.
Molt bé.
Després, un altre costat, tindríem la confiança. A veure, si no podem confiar l'un en l'altre, no té ningú tipus de sentit la relació. Sí. La confiança és fonamental perquè per a que la relació funcioni cal treballar-la i cuidar-la tots els dies. Perquè és molt bonic tindre la confiança, però en el moment en què la confiança se perd, costa molt tornar a recuperar-la. Per tant, tratar de mantenir sempre este pilar al dia és molt important per a que jo pugui seguir tenint la meva llibertat i la meva independència dins de la relació de parella sense que això supose ninguna falta de confiança cap a l'altra persona, ni de l'altra persona cap a mi.
Molt bé.
I ja finalment jo te diria els valors. En una parella és important construir una escala de valors on es tinguin en compte els propis i els de l'altra persona. A vegades pot ser que coincidisquen i a vegades pot ser que no. Però tenim que tractar d'entendre per què són importants els de l'altra persona i per què per a mi són importants els meus. I si podem combinar aquests, perfecte. I si hi ha algú que no encaixa, però que s'ha de tindre en compte igualment, doncs tractarem d'entendre i de respectar una vegada més el que és l'altra persona i el que necessita.
Claro.
Entonces, junt en tots aquests pilars, tenim moltes més avantatges i moltes més facilitats de que una relació sigui òptima, sigui sana i que realment perdure en el temps.
Molt bé. No és una fórmula màgica ni res per l'estil, no és una pòcima. Això s'ha de llaurar a poc, amb molt de temps, i tots els dies, no?, que és el que diem.
Exactament, perquè és que pot ser que a lo millor qualsevol oient hagi pensat, ostres, pues aquestes coses són necessàries, està clar que són bàsiques, però moltes vegades ocorris que donem aquests principis per suposats i precisament per donar-los per suposats i no confirmar-los poden quedar massa preguntes en l'aire i possibles interpretacions ambigües que vagin a danyar la relació. Entonces, encara que donem moltes coses per suposades en quant a que tenen que ser aixina, no tenen per què ser necessàriament aixina. Perquè a lo millor tu les veus aixina, però jo no. O en algun moment de la meva vida les veig aixina, però en un altre no. De si no se parlen, no se comenten i no se reforcen o se van amoldant a cada circumstància i situació, això ens pot interferir. Entonces, la parella és important anar construint-la dia a dia, però també anar reconstruint-la les vegades que siguin necessàries. I entonces, estos pilars són importants, però a vegades n'hi ha que incloure altres, o n'hi ha que donar-li més valor a algun i no tant a un altre.
Igual els has marcat a l'inici de la relació, però portes 6 anys de relació i a lo millor han canviat, no?
Exactament. Com a persones, pues, seguim creixent, seguim madurant, seguim vivint noves experiències i el que tot això pot fer que les nostres necessitats, els nostres valors i les nostres creences pues, vagin canviant també. I això és necessari adaptar-lo a la relació, perquè al igual que jo puc canviar, la meva parella també. I una relació és un triangle, és a dir, sí. Eres tu, sóc jo i és el que tu i jo construïm com a relació. Per tant, si no anem adaptant-se tots, la relació, entonces, pot anar trencant-se. Per això és molt important tindre en compte totes aquestes premisses per a que funcionen com a base, però no es queden únicament com a pilars, sense res que els unisca. N'hi ha que anar seguint construint, n'hi ha que anar modificant i n'hi ha que anar adaptant-los a les nostres vivències, ja que tot allò que nosaltres necessitem en cada moment pues puga ser tingut en compte i que això vaig afavorint a que fluïm en la relació amb molta més facilitat.
Molt bé, doncs només falta ficar-ho en pràctica. A veure si tota la gent que ens escolta de veritat que ho fica i que li ajuda en la seva relació de parella. Lara, un tema que t'havien demanat i m'agradaria que si alguna persona té algun tema per a demanar-te, té algun interès especial per a que comentes alguna problemàtica o algun tema relacionat amb sexualitat, que t'ho faig arribar.
Correcte, que ho faig arribar per el correu electrònic, que és lara.antiquino@gmail.com.
Moltes gràcies i fins la setmana que ve.
A vosaltres.
¿Todavía no conoces el Centro Médico Impala? Mucho más que un complejo deportivo.
Centro Médico de Fisioterapia Avanzada, Deportiva Rehabilitación, Presoterapia combinada con crioterapia para tratar la fatiga muscular e inflamaciones.
Además, te realizan un estudio funcional para tratar tus dolencias crónicas o agudas. Fibromialgia, vértigos, tratamiento del dolor. Especialistas en dolencias de columna.
Y completa tu tratamiento con una sesión de spa incluida.
Porque tu salud y bienestar nos importan. Impala Sport Club Spa. Entrada libre. Parking gratuito. Grau de Castellón. 964-04-22-95. En la calle Ramón y Cajal 21, Sánchez Mediadores. Todo tipo de seguros, personales, vida, hogar, auto, decesos. Departamento específico de crédito para la empresa. Toda una vida a su servicio. En Sánchez Mediadores aseguramos todo tipo de empresas para su confianza y tranquilidad. Haga su consulta con los mejores profesionales. En Sánchez Mediadores. ¿Sabes dónde estamos? Donde siempre. En la calle Ramón y Cajal 21, Vila Real.
1:36, continuem en directe a la 92.2 de la freqüència modulada i ens apropem ara a una de les iniciatives, una proposta teatral que arriba demà a la localitat, en concret a l'Auditori Músic Rafael Beltrán Moner. Ens referim a la representació Crimen i Telón i per tal de conèixer més detalls al voltant d'aquesta representació tenim a l'altra banda del fil telefònic un dels actors de la companyia Ron Lala, que són els carregats d'aquesta obra de teatre. Dani Robaler, muy buenos días.
Buenos días.
Bueno, un placer hablar. Llegáis ya, aunque ya lleváis de gira con esta representación un tiempo, aquí a Villarreal. Además, suponemos, ¿no?, una de las premisas de la obra es que en un futuro no muy lejano el arte o las artes estarán prohibidas y quizá pues estos días como que cuadra más, ¿no?, también esta temática.
Sí, una cosa, te estoy oyendo un poco alta de voz, no sé si puedes bajar el nivel tuyo.
Sí, no hay problema. Ahora, no sé si un poquito mejor ahora.
Mucho mejor, mucho mejor. Mucho mejor, pues sí, te comento, este es un espectáculo donde planteamos un futuro distópico y donde las artes estaban prohibidas, ¿no? Una cuestión que, bueno, que da mucho que pensar teniendo en cuenta el estado en el que están actualmente. Nosotros lo utilizamos como un vehículo para realizar un homenaje realmente al teatro, ¿no? Que es nuestro, bueno, al fin y al cabo es nuestro medio de trabajo, nuestra vida, nuestro modo de vida y nuestro todo. Y lo hacemos de una manera, bueno, teatral, metateatral, digamos, porque planteamos un caso, una investigación que lleva a cabo el detective Noir, enfrentado al detective blanco, que pertenece a la agencia antiarte, que es un poco el que busca derrocar cualquier tipo de expresión artística, ya sea el teatro, la danza, la escultura, la literatura, la poesía, todo. Y con esta excusa, digamos, utilizamos todo el entramado que conlleva el teatro, ya no solo el teatro como actividad y como medio de expresión, sino como lugar incluso. Hacemos un ejercicio de abrir el teatro por dentro, ¿no? Situar a la gente en el interior de un teatro, tal cual, donde hemos descubierto que el personaje teatro ha muerto. Y a partir de ahí pues se desencadena una investigación bajo el sello de Ron Lala en su hacer, con música en vivo, con comedia, con teatro, con un ritmo que no te deja pensar, que no le deja pensar al espectador, muy divertido, muy bonito, muy visual y bueno, y sobre todo que es nuestro homenaje particular al teatro, planteado desde una hipótesis futurible de que dentro de 20 años estuviera prohibido, bajo pena, vamos, que cualquiera pueda leer un libro, pueda expresarse. Creo que está bastante vigente hoy en día y todo el mundo lo va a entender, porque, vamos, estamos rodeados de noticias así últimamente.
No, sí, esta semana no han habido bastantes casos. Comentabas, Dani, que es un homenaje a vuestro mundo, al mundo del teatro, pero también plasma un poco la precariedad de las artes y de la cultura en general, ¿no? Que también, por desgracia, es algo que siempre acompaña, ¿no?, al mundo de la cultura.
Sí, sí. Realmente el poco sustento administrativo que tiene, el poco apoyo de las instituciones, y que realmente lo que queda vigente es que el teatro está vivo por la gente que lo mantiene vivo, que no deja de ser pues los que lo defendemos y lo practicamos, y el público, por supuesto, y los consumidores de cultura, que somos tanto los actores como los músicos, como la gente de la calle. Es decir, la cultura es de todos, es del ser humano, porque es un vehículo para nuestras pasiones, es lo que nos hace humanos, ¿no? Tenemos una necesidad imperante de tener arte, de tener cultura, de consumirla, etcétera, etcétera. Uh-huh. Así que, bueno, pues sí, a pesar de estar en un estado muy precario y parezca que está al borde de la muerte, nunca morirá. Siempre ha estado así durante milenios y probablemente siga siendo así, lamentablemente. Pero bueno, mientras haya seres humanos en el mundo, pues habrá arte y cultura, eso está claro.
Uh-huh. Comentabas también que obviamente el teatro no sería posible sin la gente que lo hacéis, tampoco sin la gente que va a veros y que os apoya. En este caso, ¿qué papel juega un espectador? Porque se le invita, al menos en la síntesis de esta producción, a estar detenidos, ¿no? Que están detenidos bien como sospechosos, cómplices o testimonios, ¿no?, del crimen, ¿no?, que ha sucedido.
El espectáculo empieza así, bueno, el detective descubre el cadáver y, claro, los primeros sospechosos, por supuesto, son pues todos los que están sentados en las butacas mirando hacia el escenario, es decir, el público. Entonces el detective, pues antes de nada, antes de preguntar nada, por supuesto, están todo el público queda detenido por ser sospechosos de un artificio en primer grado. A partir de ahí, pues Rolala siempre ha tenido en cuenta al público, insertándolo en el espectáculo, pero en este caso más todavía, porque hablamos del teatro y el teatro sin público no es nada. Con lo cual, desde el primer momento, pues son los principales sospechosos, porque lo han visto todo, estaban ahí delante, cuando haya sucedido eso que ha sucedido, y son parte principal. Primero como sospechosos, en algún momento del espectáculo tienen un diálogo directo con el teatro, así para contarlo por encima, sin lanzar ningún spoiler, y sobre todo porque son un elemento fundamental en las artes y en el teatro, ¿no? Al otro lado del escenario, si no hay alguien mirando, viviendo, recibiendo esas emociones que te están lanzando desde el escenario, sin aplaudir, sin expresar desde la butaca, pues no hay espectáculo, ¿no? No hay función, no hay teatro y no hay nada. Con lo cual el público esta vez toma una parte bastante más importante que otras veces en un espectáculo de Rolala. Así que todos los que presencien Crimen y Telón, que se sientan parte del espectáculo, porque lo van a hacer, vamos.
No sabemos si tan parte del espectáculo como la posibilidad de subir al escenario con vosotros, o ahí a tanto ya no llegáis.
No, a tanto no llegamos, porque es más fácil que nosotros bajemos.
Pero bueno, que al final...
Entonces, eso sí que es bastante posible y, bueno, es una práctica muy habitual nuestra. Sobre todo, no porque sea el lugar donde está el espectador, sino porque el patio de butacas también es el teatro, ¿no? Y nosotros trascendemos hasta ahí, rompemos la cuarta pared, bajamos del escenario, nos inmiscuimos entre el público, les hacemos partícipes y, sobre todo, usamos ese mismo espacio que ellos están usando, sentados con su programa de mano en la mano y presenciando el espectáculo. Nosotros bajaremos para que no suban ellos, no, que no se preocupen.
Pero que sepan que serán o pueden ser parte activa, así que no tengan miedo. Nos comentabas, Dani, que en este caso ponéis de cara al espectador los entresijos, ¿no?, del teatro, y suponemos también por alguna imagen que hemos visto, con una estética muy cuidada. Obviamente os referís a un cercano futuro que también se refleja en la indumentaria.
Sí, Sí, claro, el vestuario de Tatiana de Sarabia, bueno, y la iluminación de Miguel Ángel Camacho, bueno, todo, la dirección de Yayo, toda esa estética que guarda el espectáculo, tiene, digamos, como dos caras, dos espacios temporales. Como planteamos un futuro distópico, que es el que está viendo aquí y ahora el espectáculo, el espectador cuando está viendo la obra, está situada en el 2037. Toda la indumentaria situada, la de los detectives, la de la agencia antiarte y todos los personajes que están conviviendo en ese 2037, se dejan ver, pues eso, con una estética un poco futurista, en un vestuario fantástico que ha diseñado, como digo, Tatiana de Sarabia, junto a Yeray González. Y luego hay una particularidad, y es que dentro de esa investigación, el detective Noir, para encontrarse cara a cara con el teatro y para hacer revivir su vida, para viajar a sus ancestros, para ver cómo era el teatro en su origen, cómo era el teatro griego, cómo era el siglo de oro, cómo era el teatro entonces, ahí se generan unos flashbacks donde vemos teatro en estado puro. Es decir, nos encontramos con la Julieta de Shakespeare, nos encontramos con la Dama Duende, nos encontramos con el teatro como personaje dialogando con ellas, nos encontramos a el fantasma de Hamlet. Es decir, hay un ir y venir de la vista del espectador, donde nos situamos o bien en el futuro, en el 2037, o bien en esas épocas antiguas que forman parte de la vida del teatro, ¿no? Uh-huh. Y bueno, el escenario también está un poco pensado para eso. Tenemos uh-huh. una especie de doble espacio, donde en un momento estamos situados en el aquí y en el ahora, en el 2037, en callejones oscuros, donde usamos sombras, donde el detective se encuentra con camellos que venden arte, ¿no? De manera clandestina, porque sí. Obviamente está prohibido. Uh-huh. Y bueno, pues eso es un poco la doble visión de ir hacia atrás a conocer al teatro y volver al 2037 a estudiar qué demonios pasa, ¿no? Si las artes están prohibidas.
Uh-huh. Así que, como han comentado, ¿no?, en alguna de las críticas, la mayoría muy buenas, ¿no?, respecto a esta representación, piezas de un puzzle que van encajando, hacen un laberinto, ¿no?, en el que tampoco falta pues la risa o la música.
Por supuesto, el espectáculo es una reconstrucción de un caso, una investigación que comienza con la imagen del teatro fallecido, ¿no? Uh-huh. Y a partir de ahí pues se desencadena toda una investigación con lo que eso conlleva. Buscar pistas, reconstruir todo lo que se ha avanzado, y el público está siendo testigo de todo eso, ¿no? Uh-huh. Va siguiendo a través de las notas de voz que el detective Noir pues va relatando, ¿no?, con las experiencias, las vivencias, con lo que se encuentra, con lo que no. Y el gran desenlace viene al final del espectáculo, que es donde se termina de cerrar toda la idea, ¿no? Y uh-huh. eso es lo que no te puedo contar. Sí. Y ahí es donde se entiende todo. Uh-huh.
Pues esta sería el aperitivo, ¿no? O este es el aperitivo para mañana. Nos has dado, creo, ingredientes más que suficientes para que la gente acuda mañana al auditorio de aquí de Villarreal. Pero sí que ya, por último, Dani, te pediríamos un llamamiento, ¿no?, para que la gente pues mañana pueda acudir, ya que aquí también se esperan temperaturas un poquito frescas, y que pase un buen rato con vosotros.
Pues por supuesto, yo animo a todo el público de Villarreal y al de los municipios aledaños a que se, bueno, mira, una mejor manera, qué mejor manera, sí, de guardarse del frío que recogerse en un lugar cerrado, a pasar un buen rato, a pasar 90 minutos de diversión, de entretenimiento, de aprendizaje, de cultura. Vamos a hacer un viaje extensísimo por toda la historia del teatro, vamos a hacer un homenaje, vamos a hacerle un homenaje interior a todos los elementos del teatro, a los actores, los directores, los técnicos, al público también. Le vamos a dar la potestad de que forme parte de su propio espectáculo, ¿no? Y de que, pues eso, de que disfrute de 90 minutos de ronlalá, de teatro, de música en vivo, de humor y de alegría, que es lo que se trata, ¿no? De pasarlo bien en el teatro y irnos con una buena sensación en la cabeza, ¿no? Uh-huh. Con preguntas, con respuestas, en fin, removernos un poco, ¿no? Que para eso está el teatro.
Pues esperemos que con esto sirva para llenar el auditorio y que, bueno, que esperemos que se llene, pero que no se cumpla la previsión o la premisa desde la que partís, que en 20 años no haya ya cultura en España. Muchísimas gracias, Dani.
Yo creo que no. Si todos remamos a favor, no, eso no sucederá. Uh-huh.
Pues un placer conocerte y esperemos que vaya muy bien mañana. Mucha mierda.
Muchísimas gracias a vosotros. Un abrazo.
Thank you. Es preciso.
Bueno, va, mejor te cuento un precio. De lunes a miércoles, la familiar que elijas a 6,99 euros. Un precio de risa, y no los chistes.
Domino's Pizza Villarreal, en la Avenida Italia 58. Llámanos al 963-087-199.
¡Domino's Pizza!
Testi, me pare.
Papi, te quiero.
Papá, et vull moltíssim.
Hi ha mil maneres de dir-ho, però moltes més de demostrar-ho. Tria a Vilatenda, el millor regal per al Dia del Pare. I recorda que amb la teua compra ajudes a una causa solidària. Compra amb cor. Compra a Vilatenda.
El próximo curso mi hijo empieza ya la ESO y la verdad estoy bastante preocupada.
Pues yo ya lo tengo solucionado. Ya he reservado plaza en el Colegio Santa María de Villarreal. Siempre te atienden muy bien y el contacto con el profesorado es continuo y muy familiar. Además es concertado.
¿Puede que sea la solución?
Pues pásate por la Avenida Europa o entra en www.colegiosantamaria.es.
Recta final del nostre programa d'avui, 10 minuts per arribar a les 2, i ja tenim així els darrers convidats de la jornada. Com cada setmana parlem de música, d'aquesta cita musical urbana i solidària, i tenim els seus organitzadors. Javi López, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
També Jordi Moliner, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Que ho podem contar, no?, que ja és.
Sí, sí.
Ho podem contar perquè avui hi ha actuació. Finalment, crec que la teua formació no podia, no, Jordi, però...
Sí, exacte. Tenim el company Àngel Belinchón, que ha tret el seu disc, que està petano, que estan inclús en les llistes de ventes a nivell nacional Drive River, i estan pues, de promoció del disco per Madrid. I tenia previst tindre la vesprada lliure, però no. Ells han cridat més mitjans de comunicació dels que esperaven i no podrà ser. Però bueno, no passa res perquè hem aconseguit a un grup que està molt bé, a un grup que es diuen The Moody Sun Trio. I és una formació que està formada per, bueno, sobretot per el guitarrista Adolfo Duarte, que és molt conegut així a Villarreal com a Papa Chamán. Mira, de camí així hem trobat un molt bon guitarrista, Joan Fonfria.
Sí.
Li vam comentar i dic, hòstia, Adolfo va ser el meu professor de guitarra. I sí, és que Adolfo, és un, a part de ser gran guitarrista, ha sigut professor de guitarra de molta gent a Villarreal. Quan no se donava en classes de guitarra, en acadèmies i tot això,
ell donava.
Adolfo era un dels que donava en classes i per això té molts... molts alumnes repartits per ahí. I què fan? Moody Sun Trio? Pues, són un trio amb guitarra acústica, baix acústic i veu. I pues, fan versions de temes coneguts, temes de soul, temes de jazz, temes de pop, una miqueta de tot. I tot això pues, en gran qualitat vocal de la cantant i sobretot pues, un guitarrista com és Adolfo i un baixista, que ara no me recordo el nom, però
saludat queda.
Però sí que me recordé d'ell perquè quan l'he vist tocar m'he quedat que toca molt bé. Molt bé.
O sigui, que encara que no se sàpia el nom, no? No passa res.
No passa res.
Massa coses a cap.
Sí, massa coses. Bé, hem parlat d'aquesta vespada, l'actuació, ara comentem, recordem horari, on i les activitats, però com va anar la setmana passada amb aquest homenatge a Sabina?
Pues la setmana passada la veritat és que va estar molt, molt bé, perquè, bueno... ja feia temps que parlaven de que Ignacio no estava tocant, llavors n'hi havia molta gent que tenia ganes, inclús va vindre gent nova al cicle, que no havien vist mai, perquè venien, per supost, per veure a Ignacio Morcillo. O sigui que la proposta va estar molt xula. Ens van quedar tots contents, el local, nosaltres, el músic, se va quedar amb ganes de tocar més, perquè si per ahí fora encara estaria tocant des de la setmana passada, i va estar molt divertit. Sí.
Doncs bé, almenys bon sabor de boca. L'actuació d'aquesta vesprada, ja ens heu comentat modificada, on serà i a quina hora, no? Suposem que l'horari no varia respecte a edicions anteriors.
Doncs no, serà a les 7:30 de la vesprada, està anunciat, és a dir, a les 7:30 que la gent vinga, vaig arribant, se faig a la cerveseta d'antes perquè no els pille el començament de l'actuació demanant en la barra, i això, pues, un poc després de les 7:30 començarà l'actuació, que és en el Gades, l'assador Gades, que el tenim en la plaça Major 34, el qual és justament darrere de l'Ajuntament.
Així que un bon pla per avui, ja que està la Fira Medieval, doncs les pegues una volta i abans d'anar cap a casa, musiqueta.
Sí, exacte, és el que és el plan ideal.
El plan ideal,
a
no?
A més, ho hem fet ahir, hem buscat aquesta data per a aquest lloc, perquè precisament pensàvem que que seria ideal donar-li a la gent que vinga a la Fira Medieval, pues, i ser també a l'Institut Musical sense tindre que fer un desplaçament.
Ahí sí que ja ho sabem, tot molt cèntric avui, sense oblidar l'altra part, no? La part musical està i la part solidària. A més, com ja ens va comentar Marina, no? Doncs una bona notícia que també ho vau comentar vosaltres, no? Noves investigacions, ahí sí que des d'alumne estaran ahí presents.
Sí, estarem ahí amb el seu stand. Avui el de serà l'últim dia que estem amb alumne i ens donarà molta pena dir-li adeu de moment.
Un hasta luego.
Sí,
un
hasta luego.
Un hasta pronto.
I això, i estem contents en com s'ho ha currat Marina. Ella també està contenta, mos consta, i sinó que tots contents.
Uh-huh. I els més menuts, com sempre, també que tindran el seu espai.
Sí, sí, la veritat és que avui també és un espai molt obert. Segur que prepararem una sorpresa extra perquè és un carrer peatonal i ample. Entonces podrem preparar alguna cosa molt especial pels xiquets, que també suposa que n'hi haurà molt de xiquets en el tema de la Fira Medieval, que uh-huh. aleshores encara estaran rodant els papas per allí. I jo penso que s'ho passaran bé, també.
Uh-huh. I sí que una forma de tancar aquesta programació de febrer, no?
Sí.
Uh-huh. Sí. Tot i que, bueno, la del cicle, o sea, la d'aquesta cita, perquè música continua ben demà gràcies a la vostra tasca.
Sí, en el cicle directe a escena, que recordem que està fent-se dins de locals de Vila-real, demà serà el torn a l'antic. I tindrem un grup que es diu en Jarana, són de gent d'ací del poble i que fa pos este rotllo que ara està petant tant, este rotllo de rumbeta, flamenc, sevillanes, uh-huh. un poc de tot. Ells, bueno, ells tiren més a la rumbeta i tant.
Sí, a la rumba en general.
Els vam tindre ja fa uns mesos, va estar molt, molt bé, molt divertida la seva actuació. I res, ja ho saben, la gent, si vol pegar uns bailoteos i passar-se-ho bé i diversió, Jarana, sí. En l'antic.
Recordem que serà dins, val? Sí. Perquè aquest cicle és dins dels locals.
Sí. Igual
que la setmana passada va ser en el Buos, que en Mar Bastan, que la veritat que va ser molt interessant. Sí. Va fer dos parts de concerts, una part d'acústica i una elèctrica, uh-huh. i la veritat és que va ser recordament de temes clàssics de tota la vida, molt xulo. En col·laboracions del públic també, com parlàvem, que a vegades la gent s'afegís, vam tenir dues col·laboracions molt bones, que se van passar molt bé.
Doncs mira, aquestes cosetes, no?, que igual altres vegades no funcionen, però si la gent s'anima, no?, doncs que agafen el micro i això de les jams, no?, això és una jam, podria sí. ser.
Sí, bueno, jam seria ja si se fa...
Ja més organitzat, no?
A lo que isca.
I ja està.
I sí, però sí, és això. Uh-huh. Ja ho saben, si no veuen d'un escenari en l'antic, que com és habitual últimament, és que sàpiguen que és dins.
És dins.
I que recordem que l'antic està al carrer Pere Gil.
Sí, també és una peatonal...
Per si algú no ho sap, que crec que ho sabem tot el món ja, però...
Però, bueno, per si un cas, no sabem si ahir la gent s'anima a ballar o què, en este tipus, per si interessa o quasi apartar taula i cadires, no?
Sí, de fet, van tenir una actuació en l'antic, a la part de fora, amb Patxi Ojana, mos va ploure, i el que van fer va ser, van muntar en seguida en la part de dins, uh-huh. i dins van muntar una festa...
Un festival important, sí, no?, allí dins.
Sí, aquesta gent que va a classes de ball de sevillanes i tal, només se venen i se solen animar i se venen amunt i la lien una miqueta. La veritat és que li donen color especial, que diuen.
Sí.
Una alegria, no?, que tampoc està mal, no?, i aixina entres en calor, ja que les temperatures doncs estan aixina, doncs que millor. Això serà demà també. Hora? No sé si l'havíem dit.
7:30.
També, no?, més sí. o menys. Sí, que comença... aquesta cita, i sí que doble cita musical, no sabem si teniu grups per a tot, perquè al final dieu doble cita setmanal, però pues... formacions musicals n'hi ha, no?, per a omplir.
Sí,
la veritat és que sí, perquè la majoria de grups de formato gran solen trucar en diverses bandes o formatos xicotes d'acústics, que avui, per exemple, jo he rebut un fum d'ofertes de grups que estan, així com Sara Ledesma i tal, molta gent sí. que estan fent col·laboracions en el nostre company David Darden també per uh-huh. a fer acústics. Ara estan així prou cosetes molt interessants per als dos formatos. El formato xicotet per als acústics de les terrasses i per a dins dels locals rodatori sí, una miqueta més gran.
Lo dels locals és un avantatge perquè al tindre locals, com en este cas en el Bambú i el Cotton, on pots tindre un bon escenari, on pots ficar potència de so, pues moltíssims grups que volien tocar en la cita i que, claro, un grup aixina potent en els seus amplis, la seva bateria i tal,
pues no té la seva
pel carrer, claro. Pues com
que no pega no. de massa.
I ara, en el cicle este de locals d'interior, de directe a escena, sí que podem fer aquests concerts de més potència i de bandes més canyeres.
Uh-huh. I sí que s'ha buscat la fórmula i ja si vos criden a vosaltres i vos estalvien en part i s'ha feinat, doncs no és mala senyal.
Sí, no, sí, és feina triar entre totes que tots estem mirant.
És quasi pitjor que anar a buscar,
sí,
no?
Sí, però bueno, no, se fan gust.
Uh-huh. Bueno, ja sabem que igual Javi no està tan ficat, però tu sí, el tema del concurs de grups de música, que ja està en marxa, no? Si vols recordar-ho i aprofitant que estàs així.
Ah, sí, per supost. Si la gent busca concurs de grups locals de Vila-real a Facebook o en la pàgina web de l'Ajuntament, que tens un grupet així en Vila-real que almenys un membre del grup siga nascut o resident a Vila-real, feu temes propis, per lo menos para 40 minuts de temes propis, pues us presenteu a aquest concurs i, si n'hi ha sort, pues podeu ser un dels finalistes o inclús els guanyadors. Els semifinalistes només per ser seleccionats ja s'emportaran 200 euros cada grup. Si passes a la final, 500, si eres semifinalista, 500 euros, i si guanyes el concurs, 1.000 euros. Però no, que se disquen les bases, està tot explicat per ahí.
Un vídeo, no? Sí que vau comentar que fa falta aquest vídeo per a Facebook.
Sí, ja farem la selecció a través d'un vídeo, que pot ser una cosa que grava en el mòbil, un àudio que tinguin gravat, i se fa un vídeo en el mòbil per damunt, a través de Facebook, donant-li també l'oportunitat a la gent de veure la seva proposta i votar-la.
Fins el 25 de març, és?
Sí, més o menys. 20 i tants de març, no sé la data exacta.
20 i pico, taitantos, no? Però és igual que taitantos...
Però que no se vagin...
Que no s'encanten.
No s'encanten, que vagin presentant-lo ja.
I mentre, no, per anar fent boca, estaran aquestes actuacions, doble cita, aquest cap de setmana, 7:30 amb 2, una avui exterior i demà interior. Recordeu qui està en aquestes cites.
Sí.
Sí, així és, fent un apunt, perquè el que em sol dir la gent quan ens troba pel carrer, diu, parleu al principi del concert i després quan bon aneu, el que ens hem ficat tard a escoltar-lo, ens quedem en blanc.
Pues a veure, qui, mira. Quan, on?
Pues molt bé, mira, Jordi dirà el d'avui.
Avui, en l'Asador Gades, plaça Major 34, darrere de l'Ajuntament. Moody Sun Trio, un trio de versions en acústic, que amb Adolfo Duarte, a la guitarra, molt coneguda així al poble, que, bueno, teníem moltes ganes de portar-lo i per fi tindrem aquesta vesprada en el cicle.
I demà, Javi?
I demà, per l'esperar, l'ESA de l'esperar, 7:30, com sempre, una mitja horeta de cortesia, en el Cafè Tertúlia l'Antic tindrem a Jarana, en una bona estona de rumbes i flamenco.
Doncs esperem que també el públic quede satisfet amb aquesta doble proposta musical. Jordi, Javi, com sempre, moltíssimes gràcies i... La setmana que ve.
Moltes gràcies a vosaltres per el suport que feu així al cicle.
Sí.
I vos ho agraïm a munt, de veritat.
No res, faltaria més, no? Almenys que així no puguem col·laborar. Moltes gràcies, xics.
Gràcies
a vosaltres.
Nosaltres fem la darrera de les pauses i ens acomiadem.
En la calle Ramón y Cajal 21, Sánchez Mediadores. Todo tipo de seguros, personales, vida, hogar, auto, decesos. Departamento específico de crédito para la empresa. Toda una vida a su servicio. En Sánchez Mediadores aseguramos todo tipo de empresas para su confianza y tranquilidad. Haga su consulta con los mejores profesionales. En Sánchez Mediadores. ¿Sabes dónde estamos? Donde siempre. En la calle Ramón y Cajal 21, Vila Real.
Un minutet passa de les dues de la vesprada, temps ja per a l'actualitat esportiva amb Javi Mata i Mònica Benavent. Nosaltres ens retrobem dilluns a partir de les 12:05, que passen un molt bon cap de setmana. Moltes les activitats previstes, esperem que puguem gaudir d'elles. Adeu.
No sabes si yo soy el mismo o he cambiado. La cuestión es que te vas, te perdí y no supe a volar, la vida es así, y así te perdí, y no supe ver mi necesidad, tus ganas de huir, de echar a volar, la vida es así, y así te perdí. No te quedan excusas, aulas que agarrarte. Antes era suficiente conmigo. Podemos ser amigos, es tu última oferta. Son las migajas de tu amor. Te perdí y no supe ver tu necesidad. Tus ganas de huir, de echar a volar. La vida es así. Y así te perdí, y no supe ver tu necesidad, tus ganas de huir, de echar a volar.